Punt horari de les dues, l'hora de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Pierre Cornut i Edgar Hernández han estat les grans novetats en la tornada als entrenaments del Centre d'Esport Sabadell aquest matí a Sant Oleguer. El carriler francès no ha completat la sessió sencera, però, si l'evolució és bona, podria reaparèixer d'aquí a 4 dies un cop superada la lesió muscular. El gabanenc, per la seva part, no ha tingut problemes per fer tot l'entrenament amb el grup. Aquestes són les bones notícies. Les dolentes, que Antonio Romero no s'ha entrenat avui amb el grup i que Àngel Martínez directament n'hi ha passat per l'anella esportiva de Sant Oleguer. No acaba de fer net el capità dels problemes al genoll que tants maldecaps li estan donant en les últimes setmanes. Com diem, és la primera sessió dedicada exclusivament a preparar el partit del pròxim dilluns contra el Rayo. Qui sap si l'últim sense públic arlequinat a la nova Creu Alta. Via cadena COPE, en les últimes hores hem conegut més detalls. El mateix dilluns de partit, el Sabadell hauria de rebre el protocol consensuat entre la Liga i el Consejo Superior de Deportes, el CSD. I si tot va bé, tot culminarà amb el vistiplau de sanitat a meitat de setmana. Així doncs, preparem-nos per unes últimes 5 jornades, molt probablement amb espectadors als estadis, començant, això sí, pel desplaçament al Carlos Tartiere d'Oviedo.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Aquest matí ha estat a l'entrenament del Sabadell i ara el tenim a les vies de so. Us saluda el Roger Bonet.
A la recepció.
Avui el programa girarà al voltant de dos eixos, futbol i bàsquet. Tindrem l'última hora amb el Sergi Parc al voltant del Centre d'Esport Sabadell. Hi ha hagut roda de premsa d'Adri Cuevas fa tot just uns minuts. L'actualitat també de la segona i la tercera catalana i en bàsquet tres quarts del mateix. Actualitat a Copa Catalunya i també volem saber com es troben els equips sabadellencs tant de la primera catalana femenina com de la masculina.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Manchester City ha agafat avantatge en la seva semifinal de la Champions contra el PSG. L'equip de Pep Guardiola, per mitjà de De Bruyne i Mahrez, va remuntar el gol inicial de Marquinhos al Parc dels Prínceps de París. Avui, per cert, el Barça es posa al dia a primera divisió. El conjunt blaugrana rep a les 7 el Granada. En cas de guanyar, seria el nou líder amb un punt de marge respecte a l'Atlético de Madrid i 3 respecte al Real Madrid. Els blancs, per cert, Dani Carvajal ha dit adéu a la temporada amb una lesió muscular. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barcelona es troba a un sol pas de la Final Four després de guanyar el tercer partit a la pista del Zenit de Sant Petersburg per 70-78 amb un imperial Brandon Davis, autor de 22 punts i 8 rebots. Els de Saras Jasikevičius dominen l'eliminatòria per 2-1 i el quart partit, amb el qual podrien segellar l'accés a la Final Four, demà en el mateix parquet rus.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman, tècnic del Barça, abans d'aquest partit d'avui al Camp Nou contra el Granada.
Que nos faltan 5 o 6 partidos, entonces hay que vivirlo con molestias, hay que vivirlo con tema cansancio y el equipo que domina este gana la liga.
I a les xarxes socials.
Avui ens hem fixat en una classificació que han realitzat els amics del compte Fondo Segunda amb les últimes 6 jornades a la Lliga Smartbank. L'Espanyol seria líder, això no canvia, però atenció, Cartagena, Castellón, Sabadell i Logroñés es trobarien en play-off i just per darrere Zaragoza i també, en aquest cas, l'Alcorcón. Van espavilant els equips de la part baixa. El Mallorca, l'Almeria i l'Sporting, atenció, lluitarien per la permanència. Penúltim seria, en aquest cas, l'Albacete amb 4 punts i Cué, el Lugo, encara sense estrenar el Casellent aquestes últimes 6 jornades.
De quin partit no estarem pendents?
D'un amistós als Estats Units que comença a les 10 de la nit, hora d'aquí, entre Las Vegas Lights i el San Diego 1904.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui acabem felicitant l'heroi absolut d'Ipurua, Marc Fernández. Atents, seguiu el compte 10 anys d'Ipurua i també l'exwaterpolista del club, Mercè Vallès.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
Va, som-hi. Gairebé 6 minuts per sobre del punt de les 2 del migdia. En marxa aquest hotel suís d'avui dijous 29 d'abril del 2021. Us dèiem abans que el Roger Benet ha estat present, ha estat l'espia avui a l'entrenament del Centre d'Esports Sabadell, el primer per preparar aquest partit contra el Rayo Vallecano a l'anella esportiva de Sant Oleguer, i després li ha passat l'informe al Sergi Parc. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda. Ja saps que el Roger Benet no s'atreveix molt a entrar aquí a l'estudi a explicar per als oients de Ràdio Sabadell les novetats.
Ens hem de refiar, per això, no? De l'espia que hem tingut avui a l'entrenament.
Quin remei.
No queda un altre, no queda un altre. Després, per cert, tindrem fotografies també d'aquest entrenament del Centre d'Esports Sabadell, que d'entrada, segons ens ha comentat el Roger i ens ha explicat, ens deixa un gran titular, que és la tornada de dos jugadors a la dinàmica del grup.
Sí, en aquesta sessió d'avui a Sant Oleguer han tornat amb la resta de l'equip. Edgar Hernández i Pierre Cornut s'han entrenat, et diria que pràcticament amb normalitat al 100%. En el cas del gabanenc d'Edgar Hernández, sí. I en el cas de Pierre Cornut, pràcticament. Ha fet tota la sessió, excepte l'últim exercici, que era de centrades i remats. En aquest cas sí que Cornut s'ha quedat al marge, però per la resta, amb normalitat.
No sortirem de dubtes fins que no li preguntem a Antonio Hidalgo en aquest sentit, però si algú ens comenta, com ens han fet ja, per exemple, arribar via Twitter, jugarà Pierre Cornut el dilluns? Home, d'entrada té Josu Azcoidi, que no està gens malament defensivament en les últimes jornades, especialment en l'últim partit contra el Mallorca. De l'altra, tot va indicar que arribaria a temps, perquè encara queden 4 dies pel partit, i el fet de fer gairebé tot l'entrenament menys l'últim exercici ens fa ser optimistes. Però insistim, fins que no parli d'algo, tampoc sortirem especialment de dubtes.
Sí, que per terminis, recordem que per aquesta lesió als isquios s'havia pronosticat aproximadament 3-4 setmanes, ja estaríem en aquests terminis. Per
sí,
tant,
en els més optimistes,
sí,
podríem dir.
Per tant, com dius, en teoria el francès encara és aviat, perquè estem a dijous i recordem que el partit contra el Rayo Vallecano no serà fins dilluns. Queden 4 dies, com deies, Pau, així que haurem d'esperar fins a última hora, però home, tot fa indicar que sí, que té bona pinta que el Davinyó podrà estar contra el Rayo Vallecano.
Bona pinta, seria bona notícia també la tornada de Pierre Cornut pels últims 6 partits de la temporada. Això pel que fa a les novetats en positiu de l'entrenament del Centre d'Esports Sabadell. Hi ha dues novetats, bé, una que no, perquè ja no va estar convocat en l'últim partit contra el Mallorca, però avui s'ha afegit un altre contratemps més al mig del camp per Antonio Hidalgo.
Sí, són dos homes, com dius, de la parcel·la del mig del camp, que no són habituals, això també és veritat, però a part d'Àngel Martínez, que avui ni tan sols ha assistit a la sessió, recordem, ja es va quedar fora de la convocatòria, de fet, en l'últim partit contra el Mallorca, Antonio Romero s'ha exercitat al marge, tenia també problemes físics, i per tant el migcampista d'Utrera no s'ha exercitat amb els companys. Ja sabem que al final no té ni un rol ni tan sol secundari, diria jo, però el que sí és cert és això, que no està bé físicament i tampoc se sap si podrà arribar al partit contra el Rayo Vallecano.
Això pel que fa a Antonio Romero. Àngel Martínez directament ni ha aparegut.
Ni ha aparegut, ni ha vingut a la sessió, correcta.
Doncs aquestes són de moment les dues baixes que tindria Hidalgo de cara al partit de dilluns a la nova Creu Alta contra el Rayo Vallecano. Avui el protagonista a la roda de premsa ha estat Adri Cuevas, que també ha estat notícia a l'entrenament, ni que sigui perquè s'ha retirat uns minuts abans, també, com dèiem en el cas de Cornut, el migcampista de Jerez, en aquest cas, s'ha exercitat a part o directament ha anat al fisioterapeuta. En els últims minuts de sessió, res greu en aquest sentit.
No, simplement per precaució, per descans, una cosa que a vegades sí que veiem amb altres jugadors altres dies també, els que potser s'han gastat més, no, físicament en el partit previ, doncs potser se'ls dona aquest marge, no, per marxar abans de l'entrenament.
Potser era més freqüent en l'època de partits entre setmana, però sí que és cert que el Sabadell ve o té un calendari atapeït d'aquí a final de temporada, perquè aquest dissabte entrarem en l'últim mes de competició i el Sabadell encara haurà de jugar 6 partits en tot el mes de maig. Per tant, hi haurà partits entre setmana i, per tant, toca reservar els jugadors allò que aquestes alçades de temporada vagin una mica més justos de gasolina. I en el cas d'Adri Cuevas, diria, ara no recordo la xifra exacta, de quilòmetres que va fer Adri Cuevas l'altre dia contra el Mallorca, de seguida ho rescatem, però va informar el club que era el jugador, doncs això, que havia fet més quilòmetres en aquest partit contra el Mallorca. Un tros de partit que va fer el Mariscal.
Un partidàs increïble.
Mira, 11,8 quilòmetres.
11,8. També tens més números, no?, si jugues pràcticament o tot el partit. Així que Adri Cuevas també desgastant-se físicament contra el Mallorca per contribuir a aconseguir aquests 3 punts tan vitals, però també protagonista. I després l'escoltarem en el terreny personal del bon partit que va fer. I, de fet, els oients de Ràdio Sabadell, del Sabadell en Joc, el van escollir com l'MVP del partit. Per tant, també merescut aquest reconeixement pel migcampista andalús. Com deies, avui protagonista, no per haver-se retirat abans de la sessió, ja diem només per precaució, res greu, ho ha confirmat ell mateix, de fet, en roda de premsa, sinó precisament per aquest fet, perquè ha comparegut a la sala Miguel Quereda, Adri Cuevas. L'escoltem, Pau. Si et sembla, primer, rescatant això, les últimes conclusions que ens va deixar aquest Sabadell-Mallorca. Recordem, Adri Cuevas va ser titular juntament amb Mundabarrena i Xavi Boniquet al mig del camp, no?
Vam espècie de tribot.
Sí, els tres sobre el terreny de joc i sortint de la partida. I, curiosament, va ser el dia, potser, que el Sabadell menys va tenir la pilota. També, evidentment, es va donar tot plegat per les circumstàncies, no?
Que, sí, marques al minut 12, després estàs del Mallorca, et sotmet durant la segona meitat, però sí que és cert que el Sabadell no va arribar, recordem, al 30% de possessió, que és la dada més baixa amb diferència d'aquesta temporada.
Clar, i a més per un equip que ens té acostumats a això, a tenir més la pilota, no? I coincidint precisament amb això, amb el que dèiem, que jugaven tots tres. Al final, l'Adri Cuevas el que diu és que, doncs el que comentem, que donades les circumstàncies, que és normal que al final el partit anés cap a aquesta tendència.
Tuvimos menos balón de lo que venimos teniendo en otros partidos, porque el Mallorca te empuja, la situación nuestra también te lleva un poco a eso, a querer, pues cuando nos ponemos por delante, también asumir menos riesgo. Y bueno, al final, pues después de tres por dentro ahí, pues, sin más de que el entrenador decide la estrategia que cree conveniente para cada partido. Y así tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Yo creo que soy un jugador que me puedo mover bien en varias posiciones y contento de estar ahí, de poder aportar siempre que estoy en el campo, ¿no?
Doncs Adri Cuevas també destacant això, que es va sentir còmode també en aquest rol amb tres migcampistes, per dir-ho així, i també ha destacat Pau tota la solidesa defensiva que va mostrar el Sabadell també, no?, amb aquesta versió diferent del que ens té habituats al conjunt d'Antoni Hidalgo. Doncs home, també cal destacar aquesta solidesa defensiva que va mostrar l'equip arraquinat.
Jo no sé com anirà el partit del Rayo, tampoc tenim una bola de vidre, però al final l'equip d'Iraola és un dels equips de la Lliga Smartbank que també més temps tenen la pilota al peu. Evidentment, si el Sabadell s'avança aviat contra el Rayo, podríem veure un partit en certa manera similar. Si no, em costa de creure que el Sabadell tindrà tan poca pilota contra el Rayo, però això, a partir del minut 1 del dilluns a les 6 de la tarda, veurem com es desenvolupa el partit.
El que sí et dic, que al final l'important, Pau, és que l'altre dia es van aconseguir els 3 punts d'aquesta forma.
Per fi.
Evidentment, amb un estil de joc, pues, que a la gent li agradarà més i agradarà més, però s'havien d'aconseguir com fossin aquells 3 punts. I és un balanç, Pau, que Adri Cuevas també, jo crec que ha anat repetint i insistint durant bona part de la roda de premsa, no?, que aquests 3 punts són merescuts, sobretot perquè durant molts partits el Sabadell ha donat la imatge o ha jugat per almenys haver aconseguit millors resultats que els que ha tret. Ha passat en moltes jornades, recordem, en els partits que ha fallat penals a última hora, en els partits que els ha comès, en partits que s'han escapat punts a última hora. Això és el que ha volgut destacar Adri Cuevas, que esperen que la balança al final s'acabi compensant, que el futbol sigui just un cop es tanqui la Lliga Smartbank.
En muchas ocasiones creo que hemos hecho méritos suficientes para llevarnos los 3 puntos y no ha sido así, y cuando se va repitiendo pues ya sí que entra un poco de esa frustración de no haber recompensado todo lo que hacen, ¿no? Y bueno, ahora de esta manera lo hemos conseguido y espero que siga viniendo, y al final sí que se dice que en el fútbol todo se iguala en la temporada, y esperemos que lo que nos han quitado pues empecemos a darlo, pero siempre ganándonos nosotros, ¿no? No nos van a regalar nada, exactamente.
Al final és un reforç anímic, en clau col·lectiva, evidentment, en l'aspecte moral, perquè et deixa un altre cop a només un partit de la salvació, però clar, en el cas particular d'Adri Cuevas, Sergi, estem parlant d'un jugador que ens cansarem de dir-ho, que és el mariscal de l'equip i sobretot que és el termòmetre. Quan Adri Cuevas està bé, això ho hem dit sempre, eh? Quan Adri Cuevas està bé, molt bé, l'equip és que li costa fins i tot perdre els partits. És difícil veure una actuació grisa que es tradueixi en mals resultats. En canvi, quan està l'Andalús més desaparegut, doncs el Sabadell ho nota, perquè perd presència al mig del camp.
Sí, sense cap mena de dubte. I li hem preguntat per aquest aspecte, no? De si també nota aquest pes de la responsabilitat, no? De dir, ostres, és que mira, l'altre dia, justament contra el Mallorca, va demostrar que va estar bé, i per això els oients el van votar com l'MVP del partit, i el Sabadell va respondre i va aconseguir treure els 3 punts contra un equip que probablement estarà l'any que ve a primera divisió. Ha de tenir aquesta responsabilitat Adri Cuevas, de dir, de sortir al camp i demostrar, no?, que ofereix el nivell perquè així l'equip també ho noti i al final acabin sortint els resultats. Adri Cuevas el que diu és que és conscient de tot plegat, però que al final és qüestió d'equip, que tots han de fer el pas endavant.
Eso me lo pongo yo internamente, ¿no? Del rendimiento mío personal, de siempre estoy en busca de mi mejor versión, de que sé que el equipo, cuando estoy bien también, pues bueno, aporto mucho al equipo y bueno, y ahora mismo en la situación que estamos, no, tanto yo como todos, creo que tenemos que dar, como digo, la mejor versión de cada uno y así es como conseguiremos el objetivo ahora mismo, ¿no?
I ara el Rayo Vallecano. Hem de passar pàgina ja, aquesta victòria èpica contra el Mallorca, perquè visita la nova Creu Alta. Ho dèiem abans i ara parlarem del tema del públic. Esperem que l'últim partit a porta tancada la nova Creu Alta, però visita un altre dels cocos d'aquesta Lliga Smartbank, que no està fent tan bona temporada com el Mallorca, però que està també en disposició de lluitar per l'ascens a primera divisió.
Sí, està, no sé si complint els pronòstics, no sé si dir-te això, perquè recorda, Pau, que el Rayo va ser...
Potser un pèl per sota, de les previsions.
Sí, jo crec que sí, sobretot pel... Si ho recordes, va ser el primer partit del Sabadell aquesta temporada, no? A Vallecas, i va ser un xoc...
Va ser un partit del Rayo Vallecano. Sí, sí, no sé si perquè el Sabadell estava tendre, encara...
Que molt probablement també, evidentment, sabem d'on
veníem. Que va ser allò el novell de la categoria, però la sensació que ens va donar aquell Rayo Vallecano és que era candidat a pujar claríssimament a primera divisió. I estava en una situació relativament còmoda, tant ells com l'Sporting de Gijón, sí. I compta perquè el Girona... ve per darrere i té ja també el playoff a menys d'un partit.
Sí, la inèrcia dels gironins compta que és molt positiva, la del Rayo no, de fet, ara encadenen 3 jornades seguides sense guanyar, i a més contra rivals que tampoc són de la part alta, no? Com el Mirandés, el Logroñés i l'Albacete el dilluns passat també. I com dius, compta perquè el Rayo Vallecano, com l'Sporting, que deies, estan ben assentats en aquesta zona playoff, ara el Girona està a 2 punts de l'equip madrileny. Per tant, amb molt de compte d'anar al conjunt d'Iraola per no despenjar-se d'aquestes primeres 6 posicions. Així que el Rayo també afrontarà aquest partit contra el Sabadell amb aquest punt de pressió, i preguntat a Adri Cuevas sobre si aquest factor pot ser favorable o no al Sabadell, el que ha contestat la migcampista és: mira, ja en tenim prou amb el que tenim nosaltres com per veure quina situació té el rival.
Todos los equipos en este tramo de temporada pues se sienten con presión, porque o bien pueden caer a situaciones más bajas, bien pueden aspirar a algo más, como en este caso el Rayo. Bueno, no me quiero centrar en la posible presión que puedan tener ellos. Al final nos tenemos que centrar en lo nuestro, que lo tenemos que tener muy claro, el planteamiento, cómo lo vamos a hacer, como digo, el ayudarnos uno a otro, el estar concentrado en nuestra confianza.
Doncs això, que han d'estar més pendents del que facin ells que no pas del rival. I de fet, també se li ha preguntat a Adri Cuevas en aquesta roda de premsa si ell és molt de mirar què fan els rivals directes en els altres partits, i ha dit que, home, al final és inevitable, no? Veure si els teus rivals més immediats doncs treuen els resultats o no, però que tampoc és una cosa que l'obsessioni gaire, que al final l'important és que el Sabadell tregui els resultats. I de fet, si el Sabadell fos capaç, i ho ha dit el mateix Adri Cuevas, d'encadenar 2 victòries consecutives, i a més contra rivals com el Mallorca i el Rayo, contra Mallorca i el Rayo, no? Seria espectacular.
En els nostres somnis més humits hauríem pensat un 6-6 contra Mallorca i Rayo. Per cert, que el Sabadell al final porta 3 victòries a casa aquesta temporada.
Sí.
Leganés, Les Palmes i Mallorca. Per tant, allò d'enllaçar 2 victòries consecutives, fins ara impensable.
No, clar. Clar, és el que deia Adri Cuevas, que si enllaces 2 victòries seguides a casa contra aquests rivals a aquestes altures de temporada, doncs que els aniria evidentment molt bé, però és una cosa que també han trobat a faltar, el fet d'enllaçar 2 victòries seguides, perquè és que el Sabadell, si no vaig errat, només ha enllaçat les de Leganés i Ponferradina.
Correcte.
De la primera volta. És sí. L'únic moment que ha enllaçat 2 victòries seguides. Per tant, clar, és una cosa que tots hem trobat a faltar, evidentment, per poder veure el Sabadell una mica més amunt i que pugui respirar més.
L'última referent al partit. Avui és dijous, per tant, avui hem conegut la designació arbitral.
Celebrem, no? Celebrem, celebrem l'àrbitre, no? que ens ha tocat, eh?
Després passarà el que passarà,
sí, després
eh?
Passarà el que passarà, però així a priori, Oliver de la Fuente Ramos, de Valladolid, setena temporada de segona divisió, i és l'àrbitre del Tenerife Sabadell, de la primera volta, i del Lugo Sabadell, de la segona. Saldades, en tots els casos, amb victòria arlequinada, a domicili. I una dada, Pau. Aquest àrbitre, dels últims 11 partits que ha arbitrat aquesta temporada, dels últims 11, no hi ha hagut cap victòria visitant, excepte aquests dos partits que hem esmentat del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, és un àrbitre que ens ha donat sort i així ho demostren aquests números. Amb el Rayo, dos precedents, no li ha anat tan bé del tot al conjunt madrileny, una victòria i una derrota. Per tant, jo crec que podem estar contents almenys amb la designació. I no només de l'àrbitre, si m'apures, Pau.
Correcte.
Sinó també de l'àrbitre VAR, Iglesias Villanueva, perquè amb aquesta dupla, per dir-ho així, amb cap dels dos àrbitres quan hem coincidit sobre el terreny de joc o en el VAR, el Sabadell no ha perdut aquesta temporada. Mira. Així que millor impossible, diria jo.
Tiro de memòria, no em vull equivocar, però diria que era el company Joan Fàbregas, que quan parlava de la Fuente Ramos, deia allò de... diria que un dels pitjors àrbitres de la categoria, perquè molt malament ho havies de fer per arribar amb 22 anys a segona divisió i no haver pujat a primera.
Sí, és veritat, perquè em sembla que en té 29 i el que deia, amb 7 campanyes a segona divisió. O sigui que...
No li agradava massa, però... aquí estan els precedents amb el Sabadell. De moment, dues victòries, dos partits, dues victòries a domicili. Veurem a la nova Creu Alta. Parlem ara del públic, anem amb més qüestions. Avui nou episodi, Sergi Parc, després en uns minuts comentem les novetats, però si et sembla, comencem escoltant Adri Cuevas, parlant avui al respecte, a la roda de premsa.
Sí, preguntat també a Adri Cuevas per aquesta novetat que ens ve ja, esperem, ben aviat de la tornada pública als estadis, doncs al migcampista andalús, que també ha volgut dir la seva.
Personalmente lo valoro muy positivo, porque todo lo que sea que la afición nos ayude y nos empuje, nos hace falta y seguramente lo vayamos a sentir mucho más, porque cualquier gesto es ese empujoncito más que nos hace falta y de ir todos a una, ¿no? De sentir que esto no es solo nuestro, que hay mucha gente detrás y contra más lo sienta, pues más apoyo, mejor para nosotros, ¿no?
Doncs veurem si el Centre d'Esport Sabadell finalment, tot fa indicar, notarà aquest suport de l'afició en les últimes jornades. Sí que és cert, que ho hem dit al principi, que el Sabadell en aquest cas seria dels perjudicats, anem a dir-ho així, entre cometes. Per què? Perquè serien 5 partits, serien les 5 últimes jornades, i al final el Sabadell és dels equips que jugaria 2 partits a la nova Creu Alta i 3 a domicili. I a més els 3... dels tres, en aquest cas, dos contra rivals directes. Per tant, aquí no hem sortit especialment beneficiats. No. Però vaja, tot el que sigui obrir les portes al públic a la nova Creu Alta, endavant.
Sí, sí, totalment. I com deies, Pau, algunes novetats, no?, respecte al que es va avançar el dilluns a la nit. Segons ha informat aquesta nit el partidazo de la cadena COPE, el Centre d'Esports i la resta de clubs de primera i segona divisió, rebran aquest mateix dilluns el protocol que han consensuat la Lliga i el Consejo Superior de Deportes, el CSD. Per tant, a partir de dilluns, més concreció per tots els clubs. En principi, les mesures que s'han anunciat, Pau...
Sí, alguns detalls.
Sí, alguns detalls ja, sí, que s'han posat sobre la taula, però...
No sorprenen gaire,
no,
en aquest cas.
Entrades i sortides, doncs, esglaonades, mascareta obligatòria, evidentment.
Explicaven respecte a les entrades i sortides esglaonades, que sí. Les sortides es farien per sectors, un cop acabat el partit, i les entrades citarien també per sectors una hora i mitja abans... una hora i quart, una hora, 45 minuts i a mitja hora per començar el partit hauria d'estar tothom assegut a les seves cadires.
Clar,
això és el que deien ahir al partidazo de COPE.
Sí, ha de ser, com dius, esglaonat. Al final, en principi, si el dilluns s'acaba confirmant això, que rebrà aquest protocol, doncs acabem de sortir de dubtes. Mascareta obligatòria, tot i que això evidentment és una mesura lògica i que no sorprèn tampoc, distància de 2 metres, el que comentàvem també el dilluns, només l'afició local, és a dir, que el públic visitant no es podrà desplaçar, així que no podrem tenir, malauradament, un Olot 2.0 a Miranda d'Ebro, en aquest cas, i els bars dels estadis també estaran tancats. Per tant, són algunes
mesures
de les
mesures,
sí, a l'espera això de que es conegui algun detall més des de la Lliga. Esperen comptar amb el vistiplau de Sanitat a meitats de la pròxima setmana, més o menys, així que ben atents del que es dictamini des del govern espanyol, i que els espectadors de primera i segona divisió doncs tornin a ocupar els seus seients la jornada del 8 i 9 de maig, és a dir, no aquest cap de setmana, sinó el següent, com deies, la primera jornada per Sabadell seria aquest Oviedo-Sabadell al Tartiere.
El Carlos Tartiere, correcte. Després vindria el partit a la Nova Creu Alta contra el Tenerife, la visita a Santo Domingo entre setmana, el partit a casa contra la Ponferradina i, per últim, la visita a Anduba, amb la qual el Sabadell posarà punt final a aquesta temporada 2020-2021 tan i tan i tan atípica. Sergi Parc, gràcies.
Gràcies, Pau.
Marxem fins a Vallecas.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Perquè volem saber també com ha començat la setmana l'equip d'Andoni Iraola, per això canviem d'idioma, passem al castellà. Saludamos a compañero Raúl González de Unión Rayo. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros para comentar la actualidad del Rayo.
El placer también es nuestro en este caso. Como decíamos, hoy, si no me equivoco, también ha empezado a entrenar el equipo de Andoni Iraola, a preparar este partido contra el Sabadell, ni que sea por un tema de actualidad. No se ha hablado tanto esta semana del terreno deportivo, ¿no? En Vallecas, más bien esta protesta de bucaneros, la visita polémica de Abascal, del líder de Vox, a Vallecas en el último partido, ¿no?
Correcto. Esta semana la actualidad del Rayo se ha centrado más en lo extradeportivo, con la visita de Santiago Abascal y Rocío Monasterio, que le invitó el presidente Raúl Martín Presa, y al día siguiente los bucaneros y varios aficionados más del Rayo Vallecano hicieron una limpieza del estadio, a modo de metáfora, por así decirlo, para limpiar el estadio de la visita de estos dos miembros. Y sí, como tú dices, está más centrada la actualidad en lo extradeportivo que en lo deportivo, pero no cabe duda de que son tres puntos muy importantes para los objetivos del Rayo la temporada.
No ha sentado nada bien, por eso, ¿no? Evidentemente todos conocemos la ideología, en este caso, de la mayoría de la afición del Rayo Vallecano, pero no ha sentado nada bien esta visita, por el momento electoral también que se vive en Madrid y por las tensiones que hubo semanas antes en el barrio.
Exactamente. Semanas antes en el barrio, Santiago Abascal vino a lo que aquí se llama la Plaza Roja a dar un acto electoral, y tampoco sentó nada bien porque hubo muchas cosas con este político, y ahora le ha invitado al presidente Raúl Martín Presa al estadio de Vallecas, y la afición del Rayo lo considera una provocación, ya que toda la afición del Rayo obviamente no puede entrar al estadio de Vallecas como medidas restrictivas por la COVID-19, y lo han considerado una provocación, y por eso se han reivindicado a través de este acto, en el que leyeron un comunicado en alto diciendo todo lo que pensaba los bucaneros y en general toda la afición del Rayo, y era para mostrar simplemente el desagrado con ese gesto.
Uh-huh. Hablando puramente ya del aspecto deportivo, Raúl, el último partido contra el Albacete, sensación en el club, en el entorno, que se perdieron por el camino dos puntos muy importantes a estas alturas de temporada, a pesar de empatar al final con ese gol de Bebé con un hombre menos.
Correcto. Parece ser que nos tiembla un poco el pulso cuando podemos adelantar a rivales directos, como el caso del Sporting, que hemos tenido ocasiones en las que le podemos adelantar o recortar puntos y al final no acabamos rematando. Y sí que es verdad que lo que tú dices, que a pesar de que estuvimos con un jugador menos durante casi toda la segunda parte, es más la sensación de haber perdido dos puntos y también de que se nos acercan los rivales directos, como pueden ser en este caso el Girona o la Ponferradina.
En este sentido, ¿se ve peligrar incluso el playoff? Porque, más que nada, ahora lo hablábamos aquí también, es cierto que el Rayo empezó bastante bien la temporada, que tenía ahora un colchón de puntos bastante bastante grande respecto al séptimo. ¿Se ve por primera vez el hecho de peligrar la posibilidad de no hacer playoff?
Correcto. Se ve la posibilidad de peligrar por el playoff por lo que te digo. No terminamos de aprovechar las ocasiones que tenemos para situarnos en quinta posición, incluso en cuarta posición, y sí que los rivales directos están ganando, como el Girona o la Ponferradina, y ya se ha recortado el colchón de puntos que teníamos, que llegó a ser incluso de 7, y a pesar de que tenemos ganado Golaveras con el Girona, que es el rival más directo ahora mismo en estas circunstancias, sí que la dinámica del equipo no está siendo buena en estas últimas jornadas. De hecho, llevamos las dos últimas con dos empates y ahora afrontamos un partido que el equipo viene con la moral alta después de haber ganado a uno de los gallitos de la categoría.
Te pregunto también por el capítulo de bajas, Raúl. Sí que es cierto que todavía quedan unos cuantos días para visitar la Nova Creualta, pero sabemos ya de esta baja de Mario Suárez, que cometió el penalti el otro día, vio la segunda amarilla, y también de Óscar Valentín, que si no me dices lo contrario, tuvo esta recaída de su lesión. No sé si llegará para el partido, si hay alguna información al respecto, si hay alguna baja más que tengamos que esperar desde aquí, desde Sabadell.
Correcto, a priori son esas dos bajas, pero en este tema sí que hay bastante oscurantismo por parte del Rayo Vallecano y las noticias que llegan son el mismo día de partido, entonces la baja de Mario Suárez es la más trascendente por la expulsión que cometió en el penalti ante el Albacete. Luego la de Óscar Valentín, que Iraola dijo en rueda de prensa al final del partido que no parecía nada grave, simplemente un golpe. Y luego algunas bajas que mantenemos de la temporada que vayamos arrastrando, como son, por ejemplo, la de Leo Ulloa, el delantero rayista, que lleva varios meses alejado de los terrenos de juego. Y otras que, por ejemplo, ya sí que se han recuperado, como Velázquez, pero que han estado bastantes meses alejados de los terrenos de juego porque han tenido lesiones de gravedad.
Pues tocará esperar, en este sentido, al fin de semana para saber la lista de Iraola, para viajar aquí a Sabadell. Raúl González, compañero de Unión Rayo, un auténtico placer tenerte unos minutos aquí en Radio Sabadell y que acabéis de pasar también un buen final de temporada en Vallecas. Que vaya bien.
Muchas gracias, igualmente, un saludo.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts passen per sobre del punt de dos quarts de tres de la tarda. Seguim aquí en directe a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís d'avui dijous 29 d'abril del 2021. No hem de deixar encara de banda el futbol. Ara, però, hem de baixar, això sí, uns quants graons. Avui, com us dèiem ahir, de fet, amb l'Adriana Arroyo, hem volgut parar atenció a la segona catalana. Recordem que a principis de març es van reprendre tant la primera com la tercera catalana, però aquesta categoria quedava aquí en terra de ningú i anul·lada pel que fa a la competició, purament. Els tres equips sabadellencs, per tant, el Tibidabo, la Sabadellenca i el Sabadell B, es trobaven i es veien en una situació insòlita, en una competició voluntària, per mantenir simplement l'esperit competitiu. Tots tres s'hi van apuntar i un mes més tard els tècnics dels tres clubs sabadellencs han fet balanç de com està la situació. És un reportatge que ens ha preparat el nostre estudiant en pràctiques, Pep Beneit.
Sabadell B.
El filial arlequinat encara es mostra resignat per la decisió inicial d'anul·lar la competició, ja que era una temporada on l'objectiu principal era buscar l'ascens a la primera catalana. Tot i això, el nou tècnic, Jordi López, ha afirmat que l'equip seguirà treballant dia a dia per mantenir la forma i el nivell de competició.
El que sí que hem fet durant tot l'any, doncs hem mirat a continuar el treball setmanal, de que ens afectés el mínim possible dins la situació que teníem, i d'aquesta manera el que hem decidit aquí al final de temporada és competir al torneig de segona catalana que ha dissenyat la Federació Catalana
Sabadellenca.
Des del municipal de la Creu, en un inici es va mostrar d'acord amb la Federació, una postura que va canviar ràpidament en adonar-se que, a falta de confirmació oficial, no hi haurà descensos ni a primera catalana ni a tercera catalana. Jesús Rueda Betis analitza així la situació que travessa l'equip.
No era partidari de que empezara la Liga, però bueno, visto que possiblement no hi hagués descensos, pues a lo mejor hubiera sido lo mejor jugar, la verdad. Pero bueno, a nivel de preparación no estábamos preparados tampoco para jugar, muchas bajas. Al final el equipo se apuntó a una copa porque los jugadores lo pidieron y bueno, estamos compitiendo como podemos.
Tibidabo.
Per últim, en el cas dels de Torre-Romeu, Dani Leoncio explica que la situació no està sent gens fàcil, ja que estan perdent molts jugadors i molt potencial a causa de la falta de motivació i d'aquest incentiu competitiu.
Hemos sufrido muchas bajas que nos están llevando a competir en el torneo este de Copa de una manera que, bueno, no es la que esperábamos ni la que era la inicial. Pero bueno, esperamos que se revierta pronto esta situación, de que el año que viene sea nueva. Se pueda competir.
Tots tres formen part del grup 10 d'aquest torneig de segona catalana. De moment, després de 4 jornades, el millor classificat és el Sabadell B.
Un filial arlequinat, per cert, que ahir va golejar 0-8 a Torre-Romeu en el partit que tenien pendents. Tots dos ja posats al dia, el Sabadell B és tercer amb 9 punts, el Tibidabo és antepenúltim amb 3, mentre que la Sabadellenca es troba tot just per sota, encara sense puntuar. Aquest cap de setmana hi ha més partits, dissabte a les 6, Castellà-Sabadell B, amb l'equip del Pepín Valls líder, de moment d'aquest grup, insistim, no competitiu, aquest torneig de segona catalana. Diumenge, horari tradicional al municipal de la Creu, Sabadellenca, a Caldes de Montbui, diumenge també a les 12, horari tradicional al municipal de Torre-Romeu, en el duel entre el Tibidabo i la Torreta.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
I un graó per sota, a tercera catalana, aquí sí que amb ascensos. Recordem, aquest cap de setmana es creua l'equador de la competició i ho fa amb dos derbis sabadellencs. Abans, però, toca parlar del líder intractable d'aquest Can Rull, Rómulo Tronchoni, que va directe cap a l'ascens a segona catalana. 8 partits, de moment, 8 victòries i ja 6 punts de marge respecte al segon classificat. Miquel Pérez, un dels golejadors d'aquest Can Rull, fa referència a aquest moment excel·lent de l'equip.
Estamos jugando muy bien, la dinámica es muy buena, estamos consiguiendo sacar los partidos adelante aunque se pongan las cosas en contra, cuando vamos ganando, o sea, estamos gestionando bien los resultados y nada, estamos muy bien. Queda, si no me equivoco, la mitad de temporada justo ahora, esta temporada es corta, solo una vuelta y nada, tenemos que pelear hasta el final cada partido para sacar 3 puntos porque al final, si queremos conseguir ascender, que es el objetivo, hay que ir partido a partido. Entonces, nada, a seguir peleando hasta el final.
Ja parlàvem a més la setmana passada que el Can Rull s'ha reforçat de luxe. A la porteria, per exemple, amb Yuri Granado, l'ex del Sabadell Nord. L'últim partit va ser un espectacular 8-1 a casa contra el Parellada, ara 8è classificat. Just per sota hi ha el Juan 23, pròxim rival dels arlequinats i del qual Miquel Pérez no té massa referències.
Personalmente no conozco muy bien el equipo, pero viendo que han jugado partidos difíciles y los resultados que han sacado, pues parece que es un equipo bastante duro, y más jugando en su casa, que supongo que nos plantearán un partido muy complicado. Y nada, pero haremos todo lo posible, pelearemos para sacar los 3 puntos, que es lo que tenemos que hacer.
Aquest Can Rull, o millor dit, aquest Juan 23 Can Rull, ara sí, es disputarà en l'horari clàssic del futbol territorial, és a dir, diumenge a les 12 del migdia. Com diem, però, la jornada ens deixa dos derbis. Per ordre cronològic, dissabte a les 6, es juga a Olímpia un cercle sabadellès Planadeu-Roureda. Ara mateix la nit i el dia. Els de la carretera de Bellaterra encara no han guanyat després de 8 jornades i són penúltims, mentre que l'equip fusionat aquesta mateixa temporada és quart a 9 punts del Can Rull després de guanyar per 3-1 i amb doblet de Jairo, un altre ex-Sabadell Nord, el Badia, el perseguidor més immediat del Can Rull a la classificació. Així veuen el derbi Arnau Beneit, lateral del cercle, i Antonio Jara, tècnic del Planadeu.
Afrontem com una final més. Al final ens trobem a la penúltima posició de la classificació i necessitem sumar ja. És una final per nosaltres, cada partit que ens ve a partir d'ara és una altra final i anirem partit a partit, però l'equip està bé, està confiat, estem units.
És un equip que intenta darle un buen trato al balón y un equipo que nos lo va a poner difícil. Nosotros, en cambio, pues bueno, llegamos al partido con un estado de ánimo, pues en alza. Después de haber ganado el fin de semana pasado, pues el estado anímico de los jugadores está arriba. Lo que pasa es que no puedes relajarte, porque a la mínima que te relajas con cualquier rival, pues te puede dar una sorpresa. Entonces, el partido del sábado será un partido difícil, un partido que intentaremos sacar adelante, pero teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar a un rival que también va a querer ganarnos.
I l'altre derbi, un Marina a Llano, serà l'endemà, a Arraona Marinals. Els de Can Gambús només han guanyat un partit fins al moment i són antepenúltims. La situació de l'equip de Can Puiggener, per la seva part, no millora massa, són dotzens amb un partit menys, però sí que és cert que venen d'endur-se els 3 punts en un altre derbi contra el Cercle Sabadellès, en aquest cas. Escoltem ara Javi López, entrenador de la Marina, i el seu homòleg a la banqueta del Llano, Aitor Palacios.
Amb moltes ganes de sumar la nostra primera victòria després del parón liguero, que ja, bueno, pensem que ja ens toca. Estem competint bé, continuem igual, i penso que a casa, en aquest derbi amb el Llano, que és un bon equip, però nosaltres estem capacitats per guanyar i ens toca fer-ho ja perquè portem 5 jornades sense sumar i seria important per a nosaltres, sobretot a nivell anímic, de pujar una miqueta la moral, perquè tot i que l'equip continua treballant molt bé i competint els partits, però també ens cal sumar punts ja.
La victòria ante el Cercle i el bon juego que tuvimos nos ha dado un poco de motivación. Llegamos con alguna baja importante, pero bueno, los nuevos fichajes cada vez están mejor acoplados al equipo y tenemos un bloque en el que cualquiera puede suplir a los que no están disponibles. Es un partido bastante importante en el que no jugamos mucho, algo más que 3 puntos.
Doncs a 6:15 de diumenge començarà aquest segon derbi, com diem, de la jornada a tercera catalana, al grup 6. En aquest cas, recordem que el grup 9 hi ha el segon equip del Planadeu Roureda, però a 6:15 es jugarà aquest Marina Llano. Fem la segona aturada per la publicitat, perquè l'últim quart d'hora aproximadament de programa el dedicarem aquí a l'Hotel Suís a parlar de bàsquet.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Notícies en xarxa. Edició matí.
Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim aquí a l'Hotel Suís en directe. Obrim ara un bloc extens de bàsquet, començant per la Copa Catalunya, on els equips sabadellencs encara en la recta final d'aquesta temporada tan atípica i tan curta, també, a la vegada, amb opcions de classificar-se per les fases d'ascens. A l'anomenat Campionat d'Espanya de Primera Divisió, el Club Natació Sabadell recupera aquest dissabte el partit ajornat del darrer cap de setmana a la pista de la S. L'equip de l'Hospitalet va tenir casos de Covid i porta 2 setmanes sense competir, una més que el conjunt nedador. El tècnic Jonathan Ramírez recorda que els riberencs estaven en bona dinámica antes de la turada.
No, es un equipo que estaba en muy buena dinámica también, es un equipo ya quedado claro la Sardañola, ha competido muchos partidos, en nuestro campo también fue un partido pues muy competido, entonces, bueno, yo sinceramente lo afrontamos como otra jornada más, pero sabiendo de la dificultad del rival.
Tot i no ser l'objectiu inicial de la temporada, el club es troba immers en la lluita per la segona posició o el que és el mateix, una plaça per la final a 8, on es decidirà l'ascens a Lliga EVA. Lidera la classificació el Ripollet amb 5 victòries en 5 jornades, tot i que encara amb 2 partits pendents per darrere, el Cerdanyola amb un rècord de 4-3 i en cas de victòria sabadellenca, el club se situaria en la segona plaça amb un balanç de 5-2, un triomf més en aquest cas que els verds. Ramírez, però, defuig de pressions per assolir la segona posició.
Más que el aspirar a subir o no subir, simplemente pues bueno, el hecho de quedar lo más arriba posible. Los chavales han estado trabajando muy bien durante todo el año, creo que están haciendo un esfuerzo muy bueno. Entonces, pues bueno, sobre todo tener la recompensa de poder quedar lo más arriba posible. ¿Que podemos quedar segundos? Pues intentaremos ir segundos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que al final es un premio para ellos.
El club recuperarà el partit ajornat contra l'AS de l'Hospitalet dissabte a 7:15. Per la seva banda, el bàsquet Pia, encara a les dues últimes jornades de la Copa Federació, aquest torneig, recordem, sense possibilitat de pujar, amb l'opció també de quedar entre els dos primers i classificar-se per la final a 4. Després de revertir la mala dinàmica a l'últim partit a casa, els de Jaume Prat busquen allargar les bones sensacions per sumar la primera victòria a domicili de la temporada a la pista del Castellà. El tècnic de la Pia avisa del potencial ofensiu dels castellarencs.
Castellà té un equip amb molt talent, té 2, 3, 4 jugadors que veuen l'aro fàcil. Nosaltres anirem a competir, anirem a intentar travar el seu atac amb diferents alternatives i llavors nosaltres castigam els nostres punts forts, que en definitiva és el que ens pot donar una diferència.
Actualment el bàsquet Pia és tercer empatat a victòries amb el segon, amb el Centre Catòlic, però la Baraix els deixa fora de les posicions que donen accés a la segona fase. Aquesta última bombolla la disputen, com diem, contra el Castellà, que és cuer i que només ha sumat un triomf en 4 jornades. Prat qualifica aquest doble enfrontament de finals per poder seguir competint.
El primer, per la classificació, crec que és clau, anar a Castellà i endur-te la victòria. I llavors, doncs, en funció del resultat d'aquella jornada, doncs, hem de veure aviam què passa. A partir d'aquí, nosaltres ens plantegem el partit de Castellà com dos finals, vull dir, dos partits que ens poden portar a seguir competint o no. L'enfrontem amb molta il·lusió i gana, sobretot amb... va haver recuperat les sensacions que havíem perdut, no, Pidalet?
La primera de les finals es jugarà diumenge a les 7 de la tarda al parquet del Castellà. I per sota aquesta temporada, primera catalana masculina, hi ha un únic representant de la ciutat, el Club Esportiu Sant Nicolau, que, com explicàvem abans en el cas de la segona catalana de futbol, en principi està competint per competir. Saludem el seu president, el Jordi Vallonrat. Jordi, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si no tenim entès malament, perquè al final això és un embolic, de vegades també amb les bases de competició de la Federació Catalana de Bàsquet, no sé si és així, si confirmes això, que no hi haurà ascensos en aquest cas a primera catalana.
El que no hi ha... és descensos. Sí que pot haver-hi algun descens en cas que hi hagi renúncies, per tant sí que hi haurà classificació. No hi ha ascensos directes, però hi haurà una classificació final perquè en el cas que pugui haver alguna renúncia per part d'algun dels equips que estigui competint en dos costats a primera, pugui haver-hi un ordre de classificació més enllà del que és la competició, sí que realment és bastant descafeïnada, sí.
Com està sent aquesta represa de l'activitat a l'entitat després de mesos allò amb les persianes del club, en aquest cas, de l'escola, baixades?
A veure, les persianes, sortosament, només han estat abaixades quan vam estar amb el tancament absolut de l'any passat i quan vam estar aquelles setmanes que no es va poder practicar activitat esportiva. La resta hem pogut, tots els equips han pogut entrenar. Han pogut entrenar quan era fora, quan ha pogut ser dintre, ha sigut a dintre i hem garantit que tothom, i aquí poso totes les categories, hagin pogut fer la que hi ha hagut possibilitat d'entrenaments. S'ha fet molt llarga, perquè una part important de la pràctica de l'esport és la competició i el fet de que arribem a aquestes alçades i haguem jugat amb algun dels equips dos partits, el més complicat, els dos casos de primera, hem jugat 3 partits només i estem a 29 d'abril. Mm-hmm. És complicat, ha sigut complicat mantenir la intensitat dels entrenaments, ha sigut complicat que amb els horaris, amb els canvis horaris que hi ha hagut, els entrenadors i els jugadors puguin participar i puguin adaptar també els seus horaris laborals o professionals o d'estudiants amb aquesta variable que no controlaven. Però estem contents perquè hem tingut molt pocs casos, no hem hagut d'aïllar cap equip directament, hem vingut més aviat que hem hagut de renunciar a algun partit perquè doncs, l'escola en algun àmbit, sigui la dels nostres esportistes o un altre, doncs hi ha hagut confinaments, però estem contents. Sí que és veritat que tant en un cas com els altres, i parlant dels dos sèniors, masculí i femení de primera, dels quatre partits que hi ha jugat aquestes alçades, n'hem jugat tres, perquè en dos casos l'equip rival, una de les setmanes, estaven amb afectats per Covid.
A més, en aquest cas, Jordi, el primer equip, ara que parlàvem també d'haver jugat poquet, no? De portar dues victòries i una derrota, a més en una temporada de canvis, no? Canvis a la banqueta, estava Marc Bruguer, que venia de... o està en aquest cas Marc Bruguer, que venia del Sant Feliuenc, per tant, és difícil, no?, acoblar també, hi havia fitxatges, és difícil acoblar totes aquestes peces amb tan poca activitat competitiva.
Sí, el que passa és que això sobretot va costar molt mentalment d'assumir el primer trimestre. A partir de Nadal tothom va entendre que aquesta competició, que aquesta temporada, el millor que ens podia passar és que poguéssim jugar alguns partits, saps? I per tant, tant el Marc com els nanos entenien que era una temporada absolutament anòmala. Va costar, tant amb aquestes categories com amb altres categories, eh? Com amb els mateixos nanos que ens estan competint al Campionat d'Espanya de cadet, no? És a dir, o entens que aquesta temporada és una cosa raríssima, o si no, és molt dur. I he de reconèixer que hi ha hagut gent que se li ha fet molt dur. En aquest cas nostre, amb el cas, per exemple, de l'equip dels nois, per dir alguna cosa, és que el no poder entrar a la instal·lació fa que jo hagi parlat molt poc amb el Marc, per exemple, no? Per dir alguna cosa, allò que parles, t'expliques, com a la família, com va, com veus no sé què, és a dir, aquestes coses, que el trobes a faltar. Trobes a faltar aquest contacte, que ells també l'han de trobar a faltar, perquè el fet de no tenir públic, o el fet de que aquesta setmana ja obrirem en públic, però que fins ara hem estat sense públic, el fet de que les famílies no entren, el fet de hi ha una sèrie de coses, que clar, en el cas aquest sí, ha costat ajustar-ho, però per altra banda, si ens mirem en positiu, tindran una temporada més per poder treballar, no? És allò de dir, aquesta temporada han pogut treballar, s'ha pogut conèixer, hi ha molt bon ambient en l'equip, i les baixes s'han suplert bé, vull dir que no ens podem queixar. Hem tingut un cas en concret d'un jugador que sí que va haver d'estar, per causes de Covid, doncs va haver d'estar aïllat, però també ho va passar bé, però d'això ja va ser la Setmana Santa, que va coincidir més a més, saps? Són aquestes coses que, al final, bueno, un cop tothom ha entès que aquesta temporada és diferent, es porta molt més bé.
Doncs ens hem de quedar amb el got mig ple en aquest sentit. Jordi, recordo l'últim cop que parlàvem també aquí a Ràdio Sabadell, que ens comentaves que venia una generació potent al darrere, que començava a treure del cap també el primer equip. No sé si amb la pandèmia hi ha hagut afectació en aquest sentit també.
No, és a dir, a veure, sí que hi ha hagut afectació, evidentment, perquè no hauran pogut jugar tots el que hauríem volgut, però la generació que tenim de júniors de primer any, és a dir, que seran sèniors d'aquí dos anys, que l'any que ve competiran a la categoria de preferent, és una generació que ha estat pujant ja amb el primer equip, per tant, nanos amb 17 anys, 16-17 anys, que aquests pocs partits que hi ha hagut han pujat amb el primer equip, però sobretot el campionat més important és que han pogut entrar en dinàmiques d'entrenament amb els jugadors del primer equip. Sí, és aquesta generació de nanos que aquest any fan els 17 anys i que han pogut pujar per completar la generació que van fer els 18 l'any passat, diguem-ho així, sí, que ara tenen 19 anys, que ja és la base del primer equip. Una mica el mateix que passa amb les noies, que amb les noies també tenim tot bàsicament el gruix de l'equip, són jugadores formades a casa, que són, en aquest cas, de 3 anys diferents, però que han pujat i que les categories més enrere també pugen esportistes amb un cert nivell. És el que aquell canvi de model que en el seu moment vam parlar, i d'aquestes generacions que parlàvem, bueno, nosaltres quan veiem que els nanos de 16 o les nanes de 16-17 anys poden pujar i almenys entrenar, competir, ja veiem el que hi ha, però almenys entrenar amb el primer equip, que ens confirma que el club té vida, no? I té vida i té ànima, no? En aquest sentit.
Doncs esperem que sigui la millor de les notícies o el millor dels presagis de cara al futur, després d'una temporada, com diem, on ens hem de quedar amb el got mig ple, però que ha estat bastant, bastant anòmala. Jordi Vallhonrat, president del Club Esportiu Sant Nicolau, gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
a Ràdio Sabadell.
I aprofitant aquesta xerrada, aquesta entrevista amb el Jordi Vallhonrat, no hem de marxar molt lluny, perquè no li hem preguntat massa en aquest sentit, perquè avui també hem volgut parar atenció a la primera catalana femenina de bàsquet, una competició que va arrencar fa 5 setmanes amb triple representació sabadellenca. A banda del Sant Nicolau, ara en parlarem també, i tenim el Club Natació Sabadell i l'Escola del Carme. Han fet balanç els tècnics dels tres equips i ens ho recull en aquest reportatge, en aquest informe, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
Aquest any no hi ha descensos ni ascensos a la primera catalana femenina de bàsquet, però després de totes les restriccions, que la competició es pugui tirar endavant és gairebé un premi pels equips de la categoria. El primer equip femení del club se situa a la part mitjana del seu grup amb un balanç negatiu d'una victòria i dues derrotes, però encara queden moltes jornades per davant per capgirar la dinàmica. Igual que la temporada passada, l'equip té una plantilla curta per tirar de la pedrera, però el virus i el grup bombolla ha tallat aquesta dinàmica de club. Tot i això, Miqui Mulgosa, entrenador de l'equip, afirma que les jugadores segueixen molt compromeses, tot i no tenir opcions de càstig o premi en funció de com finalitzin a la taula.
Sempre es guien molt per la competició, no? Aquestes edats, al final el que els motiva a elles és el cap de setmana, o el que els motiva a elles al final acaba sent també la competició. Nosaltres hem estat molts mesos entrenant, o tots els equips entrenant sense saber si començaria la competició, per sort, bueno, el grup ha seguit molt bé les exigències que demanaven, perquè al final nosaltres tenim un grup molt jove, que està molt ben acostumat, que treballa molt, i per tant doncs, bueno, ha mantingut sempre la xispa competitiva, tot i no tenir competició, i el grup segueix treballant, tot i no tenir cap premi ni cap amunt ni cap a baix, doncs segueix treballant com si cada entrenament o cada partit ens anés la vida, cosa que és d'agrair.
L'Escola del Carme és l'equip sabadellenc que travessa pitjor dinàmica actualment. Encara no han aconseguit guanyar cap dels 4 partits que han disputat i venen de perdre els 2 partits en el derbi contra el Sant Nicolau. Aquest cap de setmana tenen l'oportunitat de revertir la dinàmica a la pista del Cedi Sorgegenc, que tampoc ha guanyat cap partit, tot i que, això sí, només n'ha jugat 2. Avui dia, el Sant Nicolau és l'equip més en forma dels sabadellencs, però també un dels que està més en forma de la categoria. Té el colideratge del grup i compta els partits per victòries. Seguint una mica la filosofia del Natació Sabadell, el conjunt grana va fer un rentat de cara del primer equip i va pujar jugadores del segon equip i del júnior. Gemma Lorente, entrenadora del Sant Nicolau, li dona la volta al fet de no tenir ascensos ni descensos i ho aprofita per donar oportunitats que, amb la pressió de guanyar, seria més difícil que concedís.
A mi dona tranquil·litat a l'hora de gestionar els minuts amb la gent més jove i jugar de vegades minuts importants del partit doncs amb jugadores que són joves o noves a la categoria, no? Que millor en una situació que t'apretés més per el tema de l'ascens o descens o això, doncs a mi ho faries d'una altra manera, no?
Aquest cap de setmana es tancarà la primera meitat de la temporada amb el Sant Nicolau lluitant per la primera posició i el club i l'Escola del Carme amb bones oportunitats per capgirar les dinàmiques negatives. El club jugarà dissabte a 5:45 a la pista de Sant Fruitós. Mitja hora més tard, l'Escola del Carme visitarà els Cedis. I ja diumenge, a 6:00, el Sant Nicolau rebrà el Jet de Terrassa.
Un minut i mig, arribarem al punt de les 3. Demà, aquí a l'Hotel Suís, amb l'Adrián Arroyo al capdavant, tancarem la setmana entrevistant l'Aleix Coc, central del Centre d'Esport Sabadell, que va reaparèixer contra el Mallorca després de superar la lesió muscular, també la prèvia del partit del juvenil contra el Girona, buscant una tercera victòria consecutiva de molt renom, l'últim derbi de la temporada, Club Pia, a la segona B de futbol sala, i també entrevista Irene González, waterpolista de l'Astralpool, abans de la visita a Mataró, que ha de decidir la primera plaça de la fase regular de la Divisió d'Honor de Waterpolo femení. Marxem. Marxem. Abans enviant-vos una abraçada ben forta, una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so del Sergi Parc a la redacció, i servidor Pau Vitorí, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Un programa que, com sempre, podreu tornar a escoltar en uns minuts a les nostres xarxes socials i que també trobareu compartit al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell. Us podeu subscriure si encara no ho feu. Res més, tornem demà aquí a la mateixa hora, a 2:00, amb l'Adrián Arroyo. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.